Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també, Andorra, d'aquest dimecres 21 d'octubre del 2020. Avui és dia de Santa Úrsula i Sant Gai, i el pensament del dia ens el porta el director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Jaume Aymar.
Déu vos guard, amb motiu de la pandèmia, a diversos estats s'ha establert el toc de queda, és a dir, l'establiment d'una certa hora del dia a partir de la qual es prohibeix o limita als seus ciutadans la lliure circulació per vies públiques. Els qui ens governen estan estudiant d'establir-lo en algunes capitals davant l'augment excepcional del risc de contagi. Entre nosaltres, antigament, el toc de queda es deia el seny del lladre, que era el nom i el toc de campana que es feia al vespre, just abans de l'hora de sopar, quan es tancaven les portes de les muralles. A partir d'aquell toc, s'alertava la població que tothom havia de restar a casa i que qualsevol transeünt que fos vist pel carrer seria considerat un lladre o un bergant i, en conseqüència, seria detingut. Esperem que no hi hàgim d'arribar, però si hi arribem i aquesta mesura salva vides, benvinguda sigui. Bon dia.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
8 i gairebé 2 minuts, això és A primera hora, programa 471. Avui, a partir de 2:15, sabrem la sentència del major Josep Lluís Trapero, de la intendent Teresa Laplana, de l'exdirector general de la policia Pere Soler i de l'exsecretari general d'Interior César Puig. I això ho coneixerem de forma definitiva, com deia aquest matí. Lo insòlit, que darrerament s'està convertint en nova normalitat, és saber la sentència no només abans que sigui publicada, sinó el dia abans de saber-se. Això ens hauria de fer pujar els colors a tots, com a societat en general i a una justícia en particular que comença a quedar-se sense paleta de pintor. Tocarà analitzar sentència, però avui, un cop més, segueixo estupefacte per saber la sentència d'un judici abans que aquesta sigui publicada, com deia. És una autèntica burla cap al ciutadà. Qui pot assegurar-li a qualsevol inculpat que serà el primer en conèixer la seva pròpia sentència? No hauria això de ser perseguit i castigat? Per què un jutge pot obrir una sentència i fer-la pública, però és delicte anar obrint correus certificats dels demés? L'actualitat en si mateixa vol anar tan avançada que torna a deixar en evidència les togues de ses magistrats que, dit sigui de pas, s'haurien de preguntar per què sentències que haurien de ser tan semblants comencen a ser tan i tan i tan diferents, perquè aleshores, siguis del cantó polític que siguis, també tot comença a grinyolar.
A primera hora, amb Joan Trias.
Tres minuts i mig que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, a la selecció musical. Maria Sierra Rodríguez al control tècnic.
Hola, bon dia, Joan.
Bon dia, com sempre, Antoni Huguet, que ens porta aquest bon dia i ja està preparadíssim perquè tot surti a la perfecció. I a la codirecció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Doncs vinga, va, ens posem a fer preguntes un dia com avui, com per exemple, qui és el protagonista del dia? Doncs nom propi, evidentment. Josep Lluís Trapero, que previsiblement avui serà absolt de càrrecs després del judici a l'Audiència Nacional per rebel·lió, sedició i desobediència. També a aquesta hora, si treus el cap per la finestra, a Barcelona hi trobaràs 21 graus, a Lleida 18 graus, a Girona 17 graus, a Tarragona 20 graus i a Andorra 13 graus. Avui, Mercè, més calor, eh?
Sí, Joan, avui més calor. La veritat és que sí. Si sortiu de casa, no agafeu roba. No agafeu gaire roba.
Mira, avui m'ha passat a mi. M'he posat el jersei, he pensat, farà fresqueta? Doncs no. No fa fresqueta. Avui de què parlarem en aquest programa?
Mira, com sempre, a primera hora de les primeres notícies del dia repassarem les principals portades de la premsa escrita digital. Parlarem amb el politòleg Guillem Porcells del debat de moció de censura, que a partir de les 9 començarà el Congrés dels Diputats, prenent la paraula primer de tot i sense límit, Ignacio Garriga, de Vox. Descobrirem, Joan, avui una nova efemèride, una efemèride avui ja us avancem especial, i el seu so a freqüència modulada. A partir de les 9, un nou vist per sentència amb l'actualitat judicial, que avui ben farcida, que ens la portarà Eulogi Broto, professor de l'Iscrepi jurista. Parlarem també del llibre Incertidumbre positiva, d'Andrés Pasqual, i acabarem programa parlant dels drets del consumidor a l'hora del consumidor, Joan.
Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp amb totes les qüestions que vulgueu comentar durant el programa. Nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62. Mentrestant, quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
De Trapero, que és el nom propi del dia. De fet, des d'ahir al vespre, que ha quedat absolt, ni rebel·lió, ni sedició, ni desobediència. També tota la cúpula que formava part, doncs, de l'equip de Trapero. El govern espanyol, Joan, que proposa a les comunitats autònomes decretar el toc de queda. També hi ha hagut una protesta contra l'ús de la mascareta a les aules a l'escola rural d'Osó. Les famílies de l'escola de la Vall volen decidir, Joan, si els alumnes han de dur mascareta a classe o no. Consideren que els alumnes passen moltes hores a l'aula i aquí en concret tenen molt d'espai, molt aire lliure i és una escola molt ventilada, assegurant des de l'Associació de Pares. I atenció a aquesta notícia perquè un nen gallec de 3 anys ha estat operat de l'ull per un esquitx de gel hidroalcohòlic. La Societat Gallega d'Oftalmologia alerta de l'augment de lesions oculars en els infants, sobretot provocades per l'ús generalitzat del gel.
Gràcies, Mercè. I avui el dia també passa per una altra notícia a les xarxes, com per exemple que una orquestra uneix la medicina i la música, dues vocacions per curar cos i ànima. Arts Mèdica, l'orquestra del Col·legi de Metges de Barcelona, va fer un concert a la Seu Vella de Lleida en homenatge a les víctimes de la pandèmia. També el dia sona a una altra cosa, i és que ahir moria als 81 anys Spencer Davis, pioner del rock britànic. Sí, sí, abans que els Beatles hi havia rock britànic. Nosaltres que el volem recordar d'aquesta manera.
Oh, my time friends come by the night.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Deu minuts que passen de les 8 del matí. Comencem programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada, que passa per un nom propi. Josep Lluís Trapero queda absolt.
Sí, Joan, l'Audiència Nacional absol el major dels Mossos d'Esquadra, segons van avançar i diversos mitjans, entre els quals la cadena SER i RAC1. El tribunal també hauria absolt la intendent Teresa Laplana, l'exsecretari general d'Interior, César Puig, i l'exdirector general de la policia, Pere Soler. La sentència, però, es lliurarà a totes les parts demà. De fet, s'havia citat els procuradors per avui a 9:45 del matí, però, clar, diversos mitjans des de Madrid han filtrat la resolució del tribunal i ahir ja sabia.
Segons aquests mitjans, la sentència absolutòria compta amb el suport de dos dels magistrats, Ramon Saez Valcárcel i Francisco Javier Vieira, mentre que hi ha un vot particular contrari de la presidenta de la sala penal, Concepción Espejel.
Sí, i el que més sobta de tot, Joan, és que justament aquesta argumentació, aquest vot particular de Concepción Espejel, que és de caire més conservador, és més llarga que la pròpia sentència. Espejel s'ha quedat sola intentant condemnar la cúpula d'Interior. En el cas de Trapero i Laplana, el tribunal ha descartat totes les hipòtesis de la fiscalia, fins i tot el camí del mig que va posar sobre la taula el delicte de desobediència per evitar la presó, per no deixar-lo impune. Tot el procés contra Trapero s'ha instruït per un delicte de rebel·lió. La fiscalia, però, va demanar a la part final del judici 10 anys de presó i 10 d'inhabilitació per un delicte de sedició, tot i que va obrir la porta a una condemna per desobediència, això sí, sense presó, en el cas que no quedés aprovat, doncs, aquest delicte de sedició. La defensa, recordem-ho, sempre ha demanat l'absolució, perquè Josep Lluís Trapero, com a cap dels Mossos, va acollir a la llei a l'hora d'actuar. Tant el 20 de setembre del 2017, en les concentracions durant els escorcolls de la Guàrdia Civil davant la seu del Departament d'Economia, com també a la votació del referèndum de l'1 d'octubre.
I un altre nom propi, Joaquim Forn, que celebra l'absolució de Trapero i qüestiona la sentència de l'1 d'octubre.
Clara, venen tots els dubtes. Joan, per la seva banda, l'exconseller d'Interior i Prespolític ha celebrat l'absolució del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, en la seva causa per la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, on estava acusat de sedició i desobediència. Per la seva banda, ahir també vam poder escoltar la consellera de Justícia, Esther Capella, que diu que s'ha fet justícia.
Me alegro por todos ellos, por el major Trapero, por la intendent Laplana, por los miembros de la cúpula policial de la Conselleria d'Interior de aquel momento y porque, en consecuencia, también, permítanme que se lo diga, ¿no?, en este tono, de vez en cuando se hace justicia y desde este punto de vista, una alegría inmensa por las personas que han quedado absueltas en este procedimiento penal.
Són declaracions d'ahir, com dèiem, de la cadena SER.
I més reaccions a la sentència de Trapero.
Sí, ha cridat l'atenció aquesta reacció de l'excapità del Barça, Carles Puyol, que ha aplaudit l'absolució del major dels Mossos. El que va ser defensa central del conjunt blaugrana ha fet una piulada on ha reivindicat que també s'ha fet justícia.
I el magistrat Pablo Llarena rebutja enviar les causes d'Anna Gabriel i Meritxell Serret als jutjats de Barcelona.
Sí, segons el grup Free, Anna Gabriel se l'ha declarada en rebel·lia i s'hauria de lliurar a les autoritats, cosa que reforça els arguments perquè continuï a Suïssa.
Això sí, la fiscalia recorre l'absolució de Tamara Carrasco.
Sí, ha presentat un recurs a l'Audiència de Barcelona contra la sentència que, recordem-ho, va absoldre l'activista del delicte d'incitació a desordres públics. El 6 d'octubre passat, el jutjat penal número 25 de Barcelona va absoldre Carrasco perquè no va veure demostrat que la membre del CDR enviés una gravació de veu a ningú més que al seu cercle d'amics. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, el Ministeri Públic creu, amb els fets provats a la sentència, es pot condemnar Carrasco per diversos articles del Codi Penal que penalitzen la incitació als desordres públics. La Fiscalia, recordem-ho, demanava a Carrasco 7 mesos de presó.
I el govern espanyol insisteix que el toc de queda està sobre la taula, però que encara no s'ha decidit.
La portaveu del govern català, d'una banda, Meritxell Budó, ha insistit que no es descarta cap mesura per fer front a l'empitjorament de les dades de la pandèmia i que el toc de queda està sobre la taula, però que encara no s'ha pres aquesta determinació.
No es descarta cap mesura en el cas de que sigui necessari per fer front a la pandèmia. Però en aquests moments el Departament de Salut, tal com ha comentat el secretari general, també és un tema que tenen a sobre la taula, però en aquests moments no s'ha pres cap decisió en aquesta matèria i, per tant, doncs no els podem informar.
Per la seva banda, el ministre de Salut, Salvador Illa, també anunciava ahir que estudiarà amb les autonomies l'aplicació just d'aquest toc de queda.
Requiere esta medida de un estado de alarma y vamos a analizarlo con la Comunidad de Madrid, con otras comunidades autónomas que también pueden tener planteamientos similares en el conjunto de la interterritorial y, desde luego, si esta medida prospera, tiene que ser con la certeza de que tienen los apoyos necesarios por si tuviera que prolongarse este estado más allá de 15 días.
La segona onada Covid s'està accelerant. De fet, es comencen a ajornar ja operacions a diversos hospitals catalans. L'atenció primària, perquè ens puguem fer una idea, el coronavirus ja suposa el 25% de les urgències del CAP. A les residències, la taxa de positius és del 6,7% amb 363 casos en 15 dies.
I l'estat espanyol preveu tenir 15 milions de persones vacunades de la Covid abans del juny.
Per primer cop, el govern de Pedro Sánchez ha detallat el cost de la vacuna. El tractament de Covid per persona costarà 5,80 euros, ja que es necessiten dues dosis que consten de 2,90 euros cadascuna. De fet, la vacuna d'AstraZeneca està ja a la fase 3 dels assajos que s'estan fent tant al Regne Unit, al Brasil i a Sud-àfrica per part de l'Agència Europea del Medicament. En cas que no superés les proves que queden, els estats no haurien d'abonar les quantitats pactades.
Crida urgent de salut per extremar les precaucions i no abaixar la guàrdia.
Sí, el Departament de Salut està difonent des de diversos canals una crida a tota la població per extremar precaucions i no abaixar la guàrdia en els propers dies, vitals, diuen, per afrontar els primers embats de la segona onada.
El govern presentarà un pla de xoc de 420 milions d'euros per donar suport als sectors més afectats de la pandèmia.
Sí, es vehicularan a través d'una ampliació del pressupost derivada de la flexibilització del 0,2% de l'objectiu de dèficit. De fet, dels 420 milions, 70 es destinaran a despeses que ja preveien dels pressupostos del 2020, 26 milions a polítiques d'habitatge, 20 milions a protecció social, 13 milions a indústria i promoció econòmica i 13 milions a cultura. La resta es distribuirà en departaments en funció del pla de xoc. Hem de dir també que els locals comercials tancats temporalment per la Covid pagaran la meitat del lloguer. El decret preveu l'aprovació d'una llei per incloure a l'ordenament jurídic la clàusula rebus sic stantibus.
Dos minuts que passen d'un quart de nou del matí, hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora del matí, situació ja més moguda pel que fa a l'estat del trànsit. D'una banda, amb cues a la C32 per una possible incidència a l'enllaç amb les rondes, amb més densitat de l'habitual d'entrada a Barcelona des de Gavà. I d'altra banda, també pendents de com afecta l'hora punta amb les retencions habituals a tota la corona de Barcelona. La Pota Sud, circulació densa a l'autovia 2 entre Pallejà i Cornellà en sentit sud. També l'enllaç de la P7 amb el nus del Papiol, la circulació intensa en sentit Tarragona, i hi ha retencions també d'entrada a Barcelona a través de la B23, a l'enllaç amb l'avinguda Diagonal. Més retencions ara a la Pota Nord, a la C58, per entrar a la ciutat, passant per Sabadell, i també amb circulació intensa des de Montcada, i a l'autovia del Vallès, de fet, també circula amb densitat des de Ripollet per anar cap a Terrassa. Més qüestions d'aquesta hora. També destaquen les aturades a la zona del Vallès, que com cada matí s'estan formant ara a la P7 a l'altura de Barberà i a la C17 a l'altura de Parets. Es formen en tots els sentits. I acabem, per últim, fixant-nos en les dues rondes, on també s'observen ja cues que afecten en totes dues direccions. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També haurà de saber com està la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Al marge de les afectacions per obres de millora a les línies de Rodalies R1, R2 i R4, la resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, així ho indiquen almenys les dades facilitades pels diferents operadors d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres que continuem amb més informació, perquè Madrid és la primera ciutat espanyola que suspèn totes les cavalcades de Reis dels seus districtes.
Sí, Madrid ha decidit finalment cancel·lar les cavalcades que se celebren, tal com recull el butlletí oficial de l'Ajuntament de la Comunitat, com a mesura de prevenció davant de la Covid-19. D'altra banda, encara no s'ha decidit què fer amb la rua principal que recorre la Castellana. Sobre aquest aspecte, fer la comparativa, la Generalitat ha assegurat que a Catalunya sí que es faran les cavalcades, de moment.
I el Congrés debat avui la moció de censura de Vox a Pedro Sánchez.
Sí, el vot del PP és l'única incògnita d'avui d'aquesta censura, ja de moment fallida, de Vox.
Artur Mas nega haver donat cap instrucció per blanquejar capitals de Convergència Democràtica de Catalunya.
Sí, el president ha desmentit aquest dimarts l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar, que havia declarat a l'Audiència Nacional que l'expresident estava al corrent de blanqueig de capitals a la formació. Mas assegurava que no va donar cap instrucció per fer les pràctiques que Osàcar ha explicat en seu judicial i ha afegit que l'extresorer afirma que que mai va parlar amb ell d'aquest assumpte.
A Roma, el papa denuncia la indiferència davant d'un món assedegat de pau.
La trobada mundial de Sant Egidi ha reunit a Roma líders religiosos socials per compartir la fraternitat que penetra en els pobles. Després de les pregàries ahir de les diferents religions en llocs diferents, amb els cristians a la Basílica d'Araceli, amb la presència del papa francès, del patriarca Bartomeu I i de les diferents esglésies ortodoxes i protestants. Els líders religiosos s'han congregat a la plaça del Capitoli per la cerimònia final. Abans, en la pregària ecumènica cristiana, el Sant Pare ha presentat l'egoisme com la causa del mal. Déu no ve a alliberar-nos dels problemes, que sempre hi són, sinó per salvar-nos del veritable problema, que és la manca d'amor, ha subratllat. Ja en els moments finals de la trobada s'ha fet un minut de silenci en record de les víctimes de la pandèmia i de totes les guerres. I s'ha llegit la crida de Pau 2020, lliurada per un grup de nens als ambaixadors i als representants de la política nacional.
Enric Casas es converteix en un recital poètic la cerimònia d'entrega al Premi d'Honor.
El poeta ha dit que se sent com un nen a qui han deixat seure a la taula dels grans en rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Poeta, dramaturg, narrador i traductor, Casas és un dels poetes catalans més influents de la seva generació. Autor d'una obra genuïna i transgressora que també s'ha bolcat en la recuperació de la tradició de poesia oral.
Àngels Pons adverteix que les sentències sobre Sixena poden desmuntar discursos museístics de tot el món.
Com els consellers que l'han precedit, Ponsa arriba al capdavant de Cultura amb els tres litigis artístics amb l'Aragó sobre la taula, un conflicte que reconeix l'ocupa i la preocupa, amb sentències que agafen un caire més polític que no pas artístic.
Barcelona estudiarà la creació d'un peatge urbà.
Així és, si les limitacions actuals de trànsit no milloren la qualitat de l'aire. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat ha aprovat aquest dimarts que el govern municipal lideri l'elaboració d'un programa sobre les futures restriccions dins de la zona de baixes emissions.
I el diari de Terrassa entra en concurs de creditors i podria ser dirigit per l'editora del diari de Sabadell.
Un jutge en gestiona provisionalment els números del mitjà de gada de la ciutat que mantindrà l'activitat.
En plan esportiva, golejada del Barça per arrencar la Champions contra el Ferencváros.
5-1, Messi de penal, Ansu Fati, Coutinho, Pedri i Dembélé han fet els gols al conjunt català. El Barça ha jugat els darrers 20 minuts amb 10 jugadors per l'expulsió directa de Gerard Piqué, que serà baixa doncs, contra la Juventus de Turí. El barceloní ha fet el penal que ha suposat el gol visitant.
I hora de saber quin temps farà les properes hores. Els propers dies ens emporta tota la previsió, com sempre, el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada amb un cel força ennuvolat, amb plugimes febles que afecten punts de les comarques del Pirineu de Lleida. I atenció, temperatures altes, més altes que les que tenim ahir a la mateixa hora. No fa gens de fred o poc fred, per dir-ho d'alguna manera. I les temperatures diurnes màximes entre els 20 i els 24 graus. Temperatures més típiques, per exemple, de finals de setembre, que no pas pràcticament de finals del mes d'octubre. Cel força ennuvolat i risc de precipitacions. Allà on plogui seran pluges molt poc importants, però poden afectar qualsevol indret del país. També hi haurà clarianes, per tant, avui un dia insegur, tot i que de pluja poca, però pot haver-hi a qualsevol indret. Aquestes precipitacions tindran continuïtat també de cara a demà de la mateixa manera, és a dir, inconexes, poca quantitat d'aigua i que pot afectar qualsevol indret del país. I demà aquestes precipitacions en forma de fang. Per tant, compte perquè els llocs que es puguin embrutar ho podran fer tranquil·lament a causa d'aquesta precipitació. Les temperatures demà més o menys com les d'avui, a partir de divendres obertura de clarianes i les temperatures de cara al cap de setmana amb tendència a baixar les màximes, però sobretot les mínimes. Un cap de setmana amb més clarianes, amb alguns núvols, però sobretot ja amb més sol.
Gràcies, Jordi. I a aquesta hora també que volem saber l'agenda política que ens espera un dia com avui, marcada sobretot doncs, per aquesta sessió de debat al Congrés dels Diputats per la moció de censura presentada per Vox i que en principi defensarà sense temps límit Ignacio Garriga per part d'aquest grup parlamentari. Berta Sacarell, què tal? Bon dia.
Bon dia. Per l'agenda política d'avui tenim que a 9:15 s'obre sessió al ple del Parlament. També a les 10 l'Audiència Nacional donarà a conèixer la sentència per la qual absol a Josep Lluís Trapero. D'altra banda, també a les 10 la Cambra de Comerç de Barcelona presentarà el balanç econòmic trimestral. A les 12 del migdia, Ada Colau i Josep Bargalló presenten un conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya en matèria d'educació. També avui dimecres el Departament de Salut explicarà el desplegament a Catalunya dels primers tests d'antígens. I ja per acabar, avui la consellera de Justícia assistirà als treballs d'obertura d'una fossa de la Guerra Civil al cementiri de Salomó.
Gràcies, Berta. T'esperem a l'agenda cultural i estarem pendents de tots aquests actes també des de Ràdio Estel. Molt bon dia.
Bon dia.
Nosaltres que continuem.
Estàs escoltant a primera hora. A Ràdio Estel.
Nosaltres que continuem, deia, quan passen 25 minuts gairebé de les 8 del matí, amb tot un clàssic, La Veu, Frank Sinatra, New York, New York.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Les estacions de l'any, ja ho sabeu, van molt lligades al nostre refranyer popular, i l'aigua hi surt sovint. Ara que ja estem immersos a la tardor, repassarem algunes de les frases que hi fan referència.
L'aigua i la tradició.
A més, la tardor i l'octubre van molt lligats a les pluges, així que l'aigua encara hi és més present quan es tracta del nostre refranyer. Segur que heu escoltat alguna vegada allò tan de sentit comú de aigua d'octubre, la gent es mulla, o aquell altre que diu un octubre plujós significa aigua a bon tros. Algunes d'aquestes frases fetes i dites populars van lligades també a la terra, com ara aquella que diu «Quan l'aigua a l'octubre ve, les millors fruites fa mal bé». O aquella altra, «D'aigua d'octubre i de sol de maig, en neix el blat». La tardor en global també agafa protagonisme quan ens diu «Quan a la tardor l'aigua dels núvols s'obre, és quan ens traurà de pobre». O aquella altra, «Si a la tardor aigua no cau, boletada, adeu-siau». Ens agrada visitar sovint aquestes frases lligades a la saviesa popular i que segur ens diuen moltes més coses de les que podem llegir a primer cop d'ull. Si escoltem els més grans de casa, segur que encara ens en poden dir algunes més.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Avui, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Avui, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Dos minuts i mig que ha passat a 9:15 del matí, a aquesta hora que anem cap al quiosc, com sempre, per saber què hi diuen les portades més llegides del país. Mercè Raga, bon dia de nou.
Sí, bon dia de nou, Joan. Mira, ens fixem en el punt avui, amb un clar protagonista, és Trapero absolt. El periòdico també fa servir el mateix titular, Trapero coma absolt. La Vanguardia, absolts el major Trapero i tota la cúpula d'Interior. El País, l'Audiència, absolt Trapero al no veure un delicte de sedició ni desobediència. I el diari Ara, Trapero absolt. Una altra notícia que també ens hem destacat avui i que hem posat la lupa als principals diaris és aquesta paraula, toc de queda, que ja saps que ja s'ha convertit i s'ha obert un fil per saber si es diu així o no. Hi ha alternatives.
Hi ha alternatives, eh?
Sí. Quines són, Joan?
Cobrefoc, no? És una alternativa. De fet, ahir es deia, el Telenotícies
Vespre,
TV3.
Jordi Eroles, el periodista, va fer servir per primera vegada aquesta paraula, però... I l'altre, el nostre director.
El nostre director, que diu seny del lladre. Una paraula que es feia servir antigament per referir-se a aquest toc de quedes, a aquest toc de campanes.
Sí, de moment nosaltres ho hem preguntat a la nostra lingüista i de moment es pot dir toc de queda.
Per tant... Ara que ho he dit així, amb toc de campanes, deixa'm... si no, no em quedo tranquil i via fora, que tot està per fer i tot és possible.
Doncs justament aquest toc de queda, seny del lladre, que també m'agrada molt, tot sigui dit, diu el govern espanyol s'obre a un toc de queda i a un altre d'estat d'alarma, així ens informen al punt avui, al periòdico diu la següent mesura, toc de queda, a La Vanguardia també ens destaquen avui sanitat, saber el toc de queda, si el Partit Popular dona suport a l'estat d'alarma, i en aquesta mateixa línia el País diu Sánchez aprovarà el toc de queda si el partit li dona suport, i el diari Ara ens expliquen que els hospitals es comencen a ajornar operacions i l'estat es planteja el toc de queda.
Canviem de país i anem cap a Andorra.
Sí, perquè des del periòdic d'Andorra llegim que Piqué creu que tastar els turistes pot beneficiar a la marca d'Andorra. Apunta a les proves ràpides de saliva pel pla per cobrir la manca de personal sanitari.
I també ens fixem a aquesta hora en les portades dels diaris digitals locals.
Mira, des de Diari de Girona llegim que les fires de Sant Narcís tampoc tindran pregó ni castell de focs. La pandèmia s'ha emportat les fires i tot plegat quedarà limitat pràcticament alguns esdeveniments culturals en espais tancats. Al Segre, des de Lleida, els parcs eòlics en tràmit sumen més molins que els que ja funcionen a Lleida, un total de 252 aerogeneradors previstos a les comarques del Pla davant dels 175 que actualment estan en servei, són 4 de cada 10 dels 563 que es preveuen al conjunt del territori català. Marxem cap a Tarragona, Diari Més. Ens informen avui que l'aforament reduït i el control d'accés al cementiri de Tarragona per Tots Sants. Com serà? Doncs es demana que es visiti els difunts al llarg de la setmana de manera esglaonada per evitar grans concentracions el dia 1 de novembre. I a Viure Sant Boi, avui llegim que una cadira de rodes innovadora és el projecte guanyador de la segona edició de Sant Boi Talent. 450 alumnes de secundària de la ciutat han participat en aquesta iniciativa per al foment de l'emprenedoria.
Vinga, i finalment que ens fixem en les portades dels diaris religiosos.
Doncs sí, aquesta trobada per la pau que va tenir lloc ahir a Roma es fan ressò als companys de catalunyacristiana.cat. Llegim aquesta notícia. Roma ha estat aquest dimarts a la tarda la capital de la pau. Amb la trobada internacional ningú no se salva sol. Fraternitat i pau. Com és una trobada que i una convocatòria que fa cada any la comunitat de Sant Egidi, seguint l'esperit d'Assís. A Flama.info ens informen que la Fundació Joan Maragall proposa diàleg, cristianisme, cultura, per afrontar la crisi i escoltar els problemes per donar raó crítica i realista de les esperances. El diàleg polític, social, religiós i interdisciplinari intercultural també és una de les necessitats més urgents d'avui per un futur acceptable. Amb aquestes paraules, el president de la Fundació Joan Maragall, David Jou, ha resumit la proposta de l'entitat per afrontar els temps actuals condicionats per la pandèmia en aquesta inauguració del curs. Religió digital, mirar, abraçar, provocar i oferir. Aquest és el missatge de Jesús a Jaqueu, que va ser l'eix de la presentació del segon any del Pla Diocesà de l'Evangelització de la Diòcesi de Madrid, que ahir es van mostrar els fidels al cardenal Osoro i al bisbe auxiliar José Cobo. I a Vida Nueva llegim que aquesta és una setmana intensa, tant per la diplomàcia vaticana com per l'espanyola, Joan, que estan preparant el que serà la primera trobada de Pedro Sánchez, començar amb la setmana amb aquesta notícia, com a president de govern amb el papa francès, el proper 24 d'octubre. Llegim a Vida Nueva, que és una cita que ha tingut el seu preàmbul aquest dimarts 20 d'octubre, amb la trobada amb la ministra d'Afers Exteriors, Arantxa González Daya, i el secretari per les relacions amb els estats de la Santa Seu, Paul Ricard Gallagher.
Gràcies, Mercè. No t'enduguis els diaris gaire lluny, que ja saps que els utilitzem molt des d'aquest programa. 7 minuts i mig que passen de 8:45 del matí, l'entrevista.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
I avui, a partir de les 9 del matí, Poc menys, de 2/4 d'hora i començarà el debat sobre la moció de censura presentada per Vox i que defensarà previsiblement Ignacio Garriga sense límit de temps. Després començaran a intervenir els altres diputats de les altres forces polítics en qüestió sobre la taula que votarà el Partit Popular després que hagi dit que no hi votarà a favor, però no sabem si hi estindrà, si s'abstindrà o hi votarà en contra. Nosaltres, que volem parlar de tot plegat un dia com avui, amb el politòleg Guillem Porçals. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Jo crec que una de les preguntes que es fa molta gent hores d'ara és a què ve a dia d'avui, a què ve ara mateix una moció de censura, encara més sabent que no prosperarà.
Bàsicament crec que s'engloba dintre de l'estratègia de gesticulació per part de Vox. És a dir, el fet de demostrar que estan disconformes amb les polítiques de Pedro Sánchez i del govern i de la coalició Podemos, i per tant la millor forma d'ocupar portades, ocupar mitjans, ocupar qualsevol tipus de frame, de marc, de missatge i tot, és fer una moció de censura. De fet, s'han fet molt poques a Espanya, i per tant crec que és una gran campanya mediàtica, més que no pas aconseguir una cosa en si, perquè, com bé has dit, no sumen.
Ha aconseguit posar en una situació difícil a un Partit Popular que encara no ha decidit el sentit del seu vot?
El Partit Popular no se sap ben bé quina és la línia que està seguint. És a dir, tenim per un costat l'estratègia d'Ayuso de confrontar completament a Pedro Sánchez. Tenim l'estratègia de Pablo Casado, que uns dies dona suport a Pedro Sánchez, després dona un suport crític, després diu que no, i ben bé no se sap què defensa el Partit Popular. De fet, no s'està sabent el que defensarà el Partit Popular, i segurament en altres circumstàncies sabríem si votarien en contra o votarien abstenció, cosa que no sabem. Uh-huh. Per tant, crec que l'estratègia del Partit Popular és la no estratègia en si mateix.
El que no sé, suposo que sí, és que hem d'esperar d'avui una sessió històrica per la bronca, no?
Sí, segurament convertirem de nou el Congrés en una espècie de circ romà, on hi haurà bronca, crits, retrets, espectacle, que en si mateix no és dolent, perquè és propi d'alguns parlaments democràtics, com pot ser el Regne Unit, França o alguns altres, però també és cert que aquí ens sorprèn molt aquest tipus de política. Sí. També en si mateix s'engloba dintre de l'estratègia aquesta comunicativa de com més l'alís, menys hauràs de gastar en campanya electoral, perquè els mitjans parlaran de tu, les xarxes parlaran de tu, etc.
Ara ens ho comparaves, Guillem, amb un circ romà, o ens deies això passa, aquests debats molt encesos a països com França o el Regne Unit. Sí, segur que ho recordes, fa temps que es deia que la política espanyola s'estava italianitzant, en cert sentit. No ho sé si en sessions com avui, més que italianitzar-se, el que fa la política espanyola és mirar més cap a Grècia.
No, crec que seguim sent bastant pròxims a Itàlia en aquest aspecte. És a dir, el fet de cridar, de mostrar fotos, gràfics, que les americanes, això, qualsevol tipus de circulació exagerada per intentar despistar el contrari, tot això és propi del Parlament italià. De fet, amb el tema del Covid i tot això, hem vist que aquest tipus de sessions han continuat i formen part del panorama polític italià i la gent està molt... A Itàlia està acostumada a aquest tipus de coses. Però aquí era més una espècie de turnisme de primer parlar un, després parlar l'altre, després uns arguments, després uns contraarguments. Ara no, ara estem parlant d'aquest tipus de coses. Mentre un està parlant s'escolten crits des de l'altra bancada, etc. És a dir, hem convertit la política en una espècie d'espectacle que no estàvem acostumats, però com deia abans, tampoc és dolent en si mateix.
Com a politòleg, però, creus que debats com els d'avui, tot i que no siguin dolents, com deies, allunyen encara més la ciutadania de la política?
Sí, crec que sí. En el nostre país no estem acostumats a aquest tipus de coses i bé que a països com Itàlia, Grècia, Regne Unit, sí que és normal que hi hagi, inclús a Turquia li van fer mocions de censura durant la guerra, és a dir, aquest tipus d'establiment de confrontació dintre de les institucions, sí que és cert que aquí, tal com estan les coses amb el tema de la pandèmia, les respostes ministerials, les diferents autonomies, que no sabem ben bé si hi haurà toc de queda, si hi haurà confinament parcial, si hi haurà confinament total... Tot i no saber-ho, sí que és cert que això crea molta reticència. És a dir, ara és el moment d'una moció de censura, ara és el moment de fer aquestes coses, ara és el moment de cridar al Parlament. És a dir, és tot un seguit de qüestions que sí que és cert que allunyen el ciutadà perquè veuen que no se sent representat. Però també és cert que hi ha un gran descontentament en aquest aspecte dintre de la dreta que vol que Pedro Sánchez vegi que la gent no està amb ell.
El populisme polític, Guillem, no és res més que això que estem veient?
El què?
El populisme polític no és res més que això que estem veient?
Sí, exactament, és això. És a dir, és aquest fet de polítiques en si mateix, de grans discursos, alentats de les grans masses, però que en molts pocs casos es conformen amb matèries concretes o amb propostes polítiques concretes. Això sí, genera molt de soroll, genera molta mobilització, genera que tothom en parli, però a l'hora dels fets hi ha molt poca realitat.
Per cert, deixa'm canviar de tema, perquè ahir al vespre saltava la notícia, com bé saps, Josep Lluís Trapero i la cúpula dels Mossos inculpades seran absolts per l'Audiència Nacional. En quina posició deixa el teu parer això a la justícia?
Per un costat és la demostració que hi ha uns fets que no van passar, com deien alguns diaris, no? Uns fets que no van passar, que és que els Mossos van desobeir, van ser sediciosos, tot això, el propi tribunal ho elimina, és a dir, no va passar res en aquest aspecte, i crec que ens hem de fixar sobretot en el cas de la sentència que recau sobre Quim Forn, perquè Quim Forn el condemnen per demanar als Mossos unes coses que diuen que van fer, i aquesta sentència diu que no van fer les coses que, per les quals van jutjar a Forn. Per tant, en aquest sentit sí que s'entra en contradicció. Crec que això és una mostra més de la desconfiança que pot haver-hi cap al poder judicial. El fet de que per un costat culpabilitzis una persona i per l'altra banda diguis que no va passar res, també demostra una mica la poca coherència. Haurem de veure la sentència, perquè la sentència sí, crec que surt dintre d'unes hores com a tal. Aleshores, haurem de veure en què es basa per absoldre'ls, que és una gran notícia que els absolgui, però també haurem de veure si entra en contradicció amb la sentència feta contra quin forn.
Ara em deies, és un flac favor que es fa la justícia a si mateixa. També és un flac favor que es fa la justícia a si mateixa tot el show mediàtic que està, que s'està organitzant per aquesta renovació de la cúpula del Consell General del Poder Judicial?
S'està fent molta mediatització al respecte. És a dir, si mirem el que diuen les lleis de reforma del poder, del Consell General del Poder Judicial, és que, primer de tot, el propi conseller de reflectir la pluralitat democràtica de l'estat de dret amb les diferents ideologies, etc., que poden tenir els seus integrants, i que amb una majoria simple es pot reformar. El problema que hi ha és que la mateixa llei, a través d'una sentència del Tribunal Constitucional, diu que ha de ser, es recomana que sigui en majoria de dos terços. És a dir, tot i poder-se fer amb majoria simple, el propi tribunal diu, bueno, sí, es pot ser majoria simple, però com la politització pot existir, es recomana que sigui amb dos terços de la cambra. Clar, estem parlant de sentències molt concretes que s'allunyen del debat polític, és a dir, i és el que ha dit la Comissió Europea Sánchez, és a dir, si tu apliques la majoria simple que la llei com a tal et permet, t'acosta dels sistemes de polarització de Polònia o Hongria. Si apliques la reforma que et diu d'una sentència constitucional que necessites dos terços per dissipar dubtes sobre la politització aquesta, ens quedem amb el bloqueig que hi ha de no poder reformar el Consell General del Poder Judicial.
Un Consell General del Poder Judicial que és escollit a membres a proposta del Congrés i el Senat. Per tant, entenc, i això t'ho pregunto com a, així t'ho pregunto com a politòleg, també en parlarem més tard amb Eulogi Brotó, expert en matèria de dret i de justícia, però com a politòleg, tot plegat no hauria de ser part del debat polític i, per tant, què hi ha de dir Carlos Lesmes al respecte, si és un debat polític?
Tot és un debat polític, com és una figura que ha sigut qüestionada per la seva imparcialitat política des de diferents mitjans o des de diferents faccions polítiques, sigui per fer declaracions, per no fer-les, per tot, aquí arriba un punt on, no sé com dir-ho, tot és política en aquest aspecte, és a dir, les opinions de Lesmes recomanant unes posicions, recomanant unes altres, actuant com un actor més del taulell polític, demostren aquest fet, no?, de que tot és política i inclús un poder com el judicial, que se suposa que ha de ser independent, també pren part dels debats polítics, com una opinió més que podria ser un diputat, un senador, un parlamentari, un tertulià, és a dir, no hi ha diferenciació, no hi ha filtre en aquest aspecte.
Per tant, en aquest sentit, també podem seguir parlant de politització de la justícia?
Tal com està establerta la Constitució i tal com estableix aquesta sentència, hi ha un punt on la separació de poders com a tal, no sé com dir-ho, haurien de ser els propis jutges els que escollissin els jutges que han de ser caps dels jutges. És a dir, el primer poder judicial hauria de ser independent.
Que, si no recordo malament, és la proposta que té sobre la taula el Partit Popular, eh?
Sí, és a dir, aquesta proposta en si mateixa és intel·ligent, perquè el que diu és que el poder judicial s'escolleix a si mateix, no depèn de les decisions polítiques. Per tant, deixa de ser un actor polític o un intercanvi de cromos polític o qualsevol altra cosa. Per tant, si el poder judicial s'escolleix a si mateix, pots guanyar certa independència. El problema és que tal com està fet que el Congrés i el Senat nombrin els jutges del Consell General del Poder Judicial, trenques amb aquesta dicotomia. És a dir, en el cas dels Estats Units, tot i que el president proposa, ha de passar pel legislatiu i ha d'aprovar-se per legislatiu. Aquí no tenim poder executiu com a tal. És el legislatiu expandit que nomena, fa, desfà i que no hi ha separació en aquest aspecte amb el judicial com a tal.
Per tant, entenc, Guillem, que a parer teu no és massa tard per la despolitització de la justícia.
No, és a dir, una cosa és que els càrrecs els nombri la política i l'altra cosa és que les decisions que prenguin puguin ser vinculants amb el sentit polític. És a dir, si un jutge sabem que és de lletres, si fa una sentència, que aquesta sentència reflexi el dret, no defensi que aquest home és de lletres. Uh-huh. I crec que el problema que hi ha aquí és que la gran magnificació que ha tingut el poder judicial, sigui pels casos de corrupció, sigui pels casos com el del procés, etc., ha situat el poder judicial en una espècie de carta política pels partits. Uh-huh. I crec que aquí és on hi ha el gran problema que tenim ara.
Guillem Porzals, politòleg, com sempre, moltíssimes gràcies per posar-hi llum sobre, sobretot plegat. Una abraçada, que vagi molt bé.
Una forta abraçada.
Etza a primera hora, a Ràdio Estel.
De tant en tant, queia neu d'una branca com si la branca hagués respirat. Per compartir l'emoció de la literatura, la seva capacitat d'inspirar-nos, de fer-nos pensar. Us espero cada dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
En los últimos meses hemos aprendido muchas cosas, como que mantener nuestras defensas y nuestro sistema inmune es fundamental. Por eso, en mi casa ya nunca faltarán los mejores suplementos. Propolvit Defense y Bicemil Liposomada, de Laboratorios Marnis. Son muy fáciles de tomar en viales bebibles, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Recuerda, pide Propolvit Defense y Bicemil Liposomada de Marnis en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Quan vulguis abraçar la teva amiga, cap fred. Quan tinguis una reunió de feina, cap fred. Quan vagis a veure el teu avi, cap fred. Extremeu les mesures de seguretat. Recordeu, distància, mascareta, rentat de mans i reducció de l'activitat social. Cuidem el que som. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Avui, passat un quart de 10 del matí, a la primera hora, el món de les herències amb Bufete Rojas. Resoldrem els teus dubtes i preguntes posant al teu abast tota l'experiència de Maria Elba Rojas. El món de les herències, d'aquí a una estona, a la primera hora de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Freqüència modulada.
Poc més de 7 minuts i ja arribarem a les 9 del matí abans d'arribar-hi, però que aquesta sintonia que ens fa ballar com a... anava a dir com a micos.
Bé, bé, sí, una mica.
Bueno,
un dia pujarem a la xarxa.
Era l'estil, era l'estil.
Si ens animem, sí. Sobretot el nostre company.
Eh? Home, home.
Anava a dir... Mira, Joan, avui dèiem que era una efemèride especial perquè un dia com avui sonava... Més que sonava... Bé, no, sí, sonava també el motor d'aquest DeLorean perquè era la data que es plantejava a la primera pel·lícula de Retorn al Futur quan acabava i en donava pas a la segona part que es, doncs, viatjaven en el temps i justament anaven a caure un 21 d'octubre, un dia com avui de l'any 1985. Coses que passaven en la pel·lícula. Tu creus que hi ha coses que a veure si et pots en recordar una mica. Jo he hagut de fer memòria. Ara el Retorn al Passat 2, coses que s'han complert o no?
Mira, clar. Jo me'n recordo d'un... Que això no s'ha complert, eh? Me'n recordo d'un patinet que volava.
Exacte. Sí, sí, aquesta és la primera, sí? De les... De moment crec que de volar no encara. Volen perquè anem ràpid però, però de volar encara. L'altre dia em fixava pel carrer i dic, no, encara no estan volant, encara no estan suspesos.
Tot arribarà, eh?
Tot arribarà. Hem de remarcar que era el 2015, o sigui que el DeLorean marcava doncs, que el viatge final era un 21 d'octubre del 2015. Publicitat 3D. Sortia també aquella trucada que feia el Martin amb les ulleres, aquestes Google Glass, saps? Que podia trucar, altres coses que sortien en aquesta pel·lícula, aquest desbloqueig amb l'empremta digital, que això ho hem superat, altres coses, sobretot el funcionament del Google Glass, que és el que es destaca més a les xarxes socials, perquè un dia com avui doncs, pots entendre que la gent està com molt connectada i tenen ganes de xerrar d'això. Però avui, Joan, et volia proposar un joc, si tenim temps.
Som-hi, i tant.
Ens ha anat molt bé que una de les efemèrides sigui un trompetista que avui fa anys, que és l'autor d'aquesta cançó que estem escoltant i que dona molt de joc per fer com sintonia de concurs. Joan, mira, et proposo és que avui tenim molta gent que fa anys i d'aquesta manera et volem proposar 5 noms i doncs, l'any que van néixer. Ens has de fer, saps aquells exercicis del col·le que has de enllaçar-los, és a dir, saps, has de connectar-los. Mira, jo et dono 5 noms i 5 anys, vale?
Val.
Un és... Primer, jo sé que ets un home intel·ligent i et recordaràs. 1917.
1917.
No val apuntar-se, eh? Bueno, va. 1917. 1949. 1980.
Sí.
1988 i 1990. Vale? Sí, d'acord?
Si m'havien recordat tot això, sí.
Sí?
Va.
Tu els tens, Toni? Sí? Va. Doncs vinga, ara et dono aquests noms. Ricky Rubio, Kim Kardashian, Blanca Suárez... Benjamin Netanyahu, actual ministre d'Israel, i Dixie Gillespie, que és el trompetista expert en jazz que l'estem escoltant.
Anem per noms, eh? Un a un, va.
Va.
El primer.
Dixie Gillespie.
1917.
Bien. Benjamin Netanyahu, que és fàcil.
1949.
Vols dir? Esclar que sí, home. Sí, home, sí. Vinga, va, quin altre? Blanca Suárez.
Ai, aquí m'ho poses...
Aquí és més difícil.
Aquí és més 80, va.
80. Error.
Més jove.
Més jove, aquí és més jove. La Blanca Suárez o la Kim Kardashian?
Ara quedarà malament.
Kim Kardashian.
Kim Kardashian és més jove.
És més jove. Ai, perdona, més jove. No, perdona, t'estic liant jo. Més gran. És del 80.
És més gran que Blanca Suárez, eh? Jo ho hauria fet al revés.
Veus? Blanca Suárez del 88 i Ricky Rubio és el petit de la classe, 90. Que fa 30 anys. Felicitats a tots ells.
M'ha agradat això, eh?
Sí, i per marxar, aquesta sintonia que a mi se'm posa la pell de gallina. Són Hugh Lewis and the News, The Power of Love.
Música, per cert, que sonava on?
Back to the Future, retorna al passat.
Back to the Future. Així arribem fins les 9 del matí amb una sintonia que marcava tota una època. I és que sí, visca el cinema dels 80.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Aquest any, vacuna't de la grip. Si tens més de 60 anys, alguna malaltia crònica, obesitat mòrbida o estàs embarassada. Aquest any és doblement important que les persones amb alguna condició de risc i les que les cuiden es vacunin de la grip. Cap fred. Més informació a canalsalut.gencat.cat. Cuidem el que som. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Vols perdonar i no saps com fer-ho? Necessites girar full i no ho aconsegueixes? A Suport, Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria de UIC Barcelona, t'ensenyem com pots fer-ho. Oferim intervencions individuals i grupals per ajudar-te a perdonar. Tarifes reduïdes. Informa-te'n sense compromís al 935-042-000 o a uic.es/suport.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs de les principals notícies. A aquesta hora, l'Audiència Nacional absol el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, segons avançaven ahir diversos mitjans. El tribunal també hauria absolt la intendent Teresa Laplana, l'exsecretari general d'Interior, César Puig, i l'exdirector general de la policia, Pere Soler. La sentència es lliurarà a totes les parts demà. De fet, s'havia citat als procuradors per aquest matí, a 9:45 del matí, però diversos mitjans des de Madrid van filtrar la resolució del tribunal. I mentrestant, Joaquim Forn, l'exconseller d'Interior, ha celebrat l'absolució del major dels Mossos en la seva causa per la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, on estava acusat de sedició i desobediència. Per la seva banda, la consellera de Justícia, Esther Capella, també ha dit que s'ha fet justícia. I canviem de qüestió, perquè el govern espanyol insisteix que el toc de queda està sobre la taula, però que encara no s'ha decidit. Per la seva banda, la portaveu del govern català, Meritxell Budó, ha insistit que no es descarta cap mesura per fer front a l'empitjorament de les dades de la pandèmia i que el toc de queda està sobre la taula, però que encara no s'ha pres cap determinació en aquest sentit. D'altra banda, el Procicat ha argumentat que s'està avaluant les possibles mesures i, per la seva banda, el ministre de Salut, Salvador Illa, anunciava ahir que estudiarà amb les autonomies l'aplicació del toc de queda. I és que la segona onada Covid s'està accelerant. Es comencen a ajornar operacions. A l'atenció primària, el coronavirus ja suposa el 25% de les urgències del CAP i a les residències la taxa de positius és del 6,7%, amb 363 casos en 15 dies. I encara una notícia més, perquè el govern presentarà un pla de xoc de 420 milions d'euros per donar suport als sectors més afectats per la pandèmia. D'altra banda, els locals comercials tancats temporalment per la Covid pagaran la meitat del lloguer. El decret preveu l'aprovació d'una llei per incloure a l'ordenament jurídic la clàusula rebus sic stantibus. I a Roma, el papa francès denuncia la indiferència davant un món assedegat de pau. A la trobada mundial de Sant Egidi va reunir ahir a Roma líders religiosos i socials per compartir la fraternitat que penetra en els pobles. I una notícia en clau cultural: Enric Casasses es converteix en un recital poètic. La cerimònia d'entrega del Premi d'Honor al poeta va dir ahir que se sent com un nen a qui han deixat seure les taules dels grans en rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Fins aquí la informació. Si ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Ja som a l'octubre, com passa el temps?
Sí, sembla mentida. En un no-res arribarà el Nadal.
Som ja en plena rutina i el canvi de temperatura també es nota. És hora de tornar a cuidar-nos si volem passar un bon hivern. Ja saps que durant aquests mesos el nostre cos sembla que necessita alguna ajuda.
Ajuda? De quin tipus?
Sí, és molt fàcil. Jo en aquesta època reforço el meu sistema cardiovascular, el meu esquelet i també el meu sistema immunitari. I ho faig amb complements alimenticis de Laboratorios Maen.
Quins complements utilitzes per estar sempre tan estupenda?
Doncs tres productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que porten els àcids grassos omega 3 que ajuden a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments. El segon producte que et recomano és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les articulacions davant l'envelliment.
Ara més que mai necessites masomega.rojo i CoralCard.
I on puc aconseguir masomega.rojo i CoralCard?
Molt senzill. Fes la teva comanda per telèfon al 669 56 17 68. Repeteixo, 669 56 17 68. Amb una senzilla trucada pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
I el tercer? Abans has dit que eren tres els complements.
Sí, és clar. El tercer és Dinafen Plus. És un complement natural desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Quina bona idea. Tres complements. Pots repetir-los un altre cop? Me'ls apunto per demanar-los immediatament.
Clar, apunta. Masomega.rojo és el complement ric en omega-3. El tens? CoralCard està indicat per mantenir les teves articulacions sanes davant l'envelliment. I, per últim, Dinafen Plus.
Dinafen Plus?
Sí, Dinafen Plus. Els seus ingredients contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Quin trio d'asos! Masomega.rojo, CoralCard i Dinafen Plus. I ara, t'importa repetir-me on puc adquirir-los? I també m'ho apunto.
Pots demanar-los per telèfon sense moure't de casa. Apunta, aquest és el número. 669 56 17 68. Te'l repeteixo. 669 57 17 68. El tens?
Sí, sí. 669 56 17 68. Ara mateix truco. Aquesta tardor mimaré i protegiré el meu cos amb masomega.rojo, CoralCard i Dinafen Plus.
Espera, espera, que encara tinc un altre as per tu. Per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial en comprar els complements per aquest hivern.
Pòquer d'asos!
Exacte. Recorda, el telèfon 669 56 17 68 aconseguiràs els teus complements sense esperes ni desplaçaments. I per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial i l'assessorament personalitzat del laboratori.
Avui, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Avui, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Vist per sentència. Amb Eulogi Broto.
I un dia més que volem analitzar l'actualitat amb Eulogi Broto, jurista i professor de l'ISCREP, una actualitat que passa per un nom propi. Abans, però, el saludem, Eulogi Broto. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Nom propi, Josep Lluís Trapero, la intendent Teresa Laplana i dos càrrecs més de la cúpula dels Mossos d'Esquadra que sembla que quedaran absolts de tots els càrrecs que se'ls imputaven. Això sí, ho vam saber ahir al vespre. Ja ho sé que n'hem parlat molt de tot plegat, ho sé, i sé que sóc molt pesat, però és que m'indigna molt també.
Sí.
I jo sóc mitjà de comunicació, eh? Vull dir, ja voldria jo tenir la notícia, d'acord? Però, ostres...
Sí. Bé, la notícia, per una banda, posa una certa normalitat jurídica a tota la situació. I hem parlat durant molts anys, ja, anava a dir mesos, molts anys,
anys,
de diversos temes, i un era la politització de moltes sentències, tenint en compte que una sala del Suprem amb un número elevat de magistrat o del Tribunal Constitucional resolgués temes tan tècnicament complicats sobre la visió d'un delicte al moment de la comissió i dels mitjans per unanimitat. Això era sorpresivament, i quedava clar que hi havia una motivació política de que no quedés cap escletxa per on algú pogués recórrer dient que no hi havia un criteri únic. Però en un cas com tot el que ha esdevingut durant el procés tan extremadament complicat sempre les resolucions fossin per unanimitat era sorprenent i podríem dir atemptava a la normalitat jurídica del cas, no? Clar, aquí se'ns filtra una sentència on per primer cop no hi ha un criteri unànime, i això s'ha de destacar. És a dir, dels tres magistrats, és dels tribunals que tenen menys magistrats en sala ordinària, dos voten d'una manera i la presidenta vota d'una altra i, a més, manifesta un vot particular. Això és correcte. És a dir, des del punt de vista tècnic, és un cas tècnicament molt complicat, també. Uh-huh. Per tant, jo em felicito de que, com a mínim, aquí els juristes, en aquest cas els jutges implicats en la sentència, hagin mantingut el seu criteri i l'hagin volgut manifestar, sense buscar la unanimitat. Això em felicita i em fa recuperar una mica la confiança en el sistema. Per una altra banda, és el fet de sempre de la irregularitat sistèmica també que suposa la filtració de la sentència i que els propis ciutadans, diguem-ho així, que estan esperant una resolució judicial que els pot enviar o no a la presó, se n'assabentin per la premsa un dia abans, amb detalls inclús com aquest que he dit jo, del vot particular, i no estiguin notificats. És a dir, les filtracions des dels propis tribunals és un tema que s'ha d'acabar. No pot ser, perquè a més ara en el fons ells no han rebut la sentència, tots els diaris van plens, totes les teles, la premsa, tothom n'ha parlat, i imaginem que al final, pel que sigui, un dels magistrats va canviar el vot i la sentència finalment que reben és diferent a el que s'està filtrant. Clar, no és culpa de la premsa, no es pot dir a la premsa no publiqueu això, però sí que...
No, per això dic, a mi ja m'agradaria haver donat la notícia.
En una sala de l'Audiència Nacional on només hi ha tres magistrats i on només hi ha, doncs podríem dir, cinc funcionaris que tenen accés a aquesta sentència, quan reben el seu encàrrec i juren el compliment de les seves obligacions per prendre possessió, etc., s'hauria de recordar que això és d'una gravetat, podríem dir, molt destacada. Però bueno, és un tema que en aquest país és inevitable i torna a demostrar la politització de la sentència, de la justícia, perdó, perquè si la justícia fos normal, què més dona saber-ho ahir o avui? En el moment que sí dels procuradors, seran aquests els que la rebran i seran aquests els que la filtraran a la premsa. Després tenen tot el dia parlant de llei de protecció de dades personals, de la confidencialitat, i resulta que la pròpia administració de l'Estat, un dels pilars bàsics de la democràcia és la justícia, està incomplint això sistemàticament. Mm. Bé, a mi em sorprèn, però no... O sigui, em sorprèn de fons, però no de fet, perquè passa sempre. Però em felicito pel criteri discrepant en el que seria un tribunal en el procés per primera vegada.
Poc més d'un quart d'hora i sabrem definitivament la sentència, podrem començar a desgranar-la, etcètera. Però abans que això passi, jo entenc que avui hi hagi molta gent emprenyada. D'una banda, i parlo políticament ara, que és el que jo entenc, i ara m'ho resols judicialment. D'una banda, entenc que molts independentistes es preguntin bé, si Trapero és absolt de tots els càrrecs, qui fa un home com Joaquim Forn a la presó, conseller del seu departament. Però és que encara crec que qui està més emprenyat són els no independentistes, que diuen, no, jo entenc que Joaquim Forn sigui a la presó, què està passant ara amb Josep Lluís Trapero?
Passa que no és una qüestió de democràcia, de què ens agradaria i que, per tant, votem els no independentistes, el volem a la presó, els independentistes no el volem, etc.
Jo plantejo una qüestió política, però entenc
jurídicament, exacte. Jurídicament, jo aquí n'havíem parlat i ja havia avançat que jo no veia una condemna a Trapero, per tant, no soc ventatxista perquè està gravat, i és bastant obvi. És a dir, si recordem la sentència del Suprem, quan el senyor Marchena, com a mínim en 5 de les seves pàgines, quan fa les conclusions, entén com a mitjà probatori que les declaracions com a testimoni de Trapero i els altres membres de la cúpula d'Interior, on deien que ells havien avisat al govern de que no ho fessin, de que era il·legal, de que, atenció, que això no podien així, va servir per condemnar la cúpula del govern, els càrrecs polítics del Parlament i alguns membres de la societat civil. Per lògica, si aquest és un argument condemnatori cap a unes persones, no pot ser també a la vegada condemnatori pel que ha enfrontat i consta en una sentència que ja és ferma del Tribunal Suprem un criteri com aquest. És a dir, si condemnem el govern perquè els propis Mossos reconeixen, entre moltes altres causes, no? Però una que surt a la sentència, ja dic almenys en cinc ocasions llegida per mi, de que els Mossos havien avisat i la cúpula d'Interior reconeix, declara i testifica que personalment es va dir al govern, escolti'm, cuidado, això no toca. Per tant, vostès assumeixen i desobeeixen també al Tribunal Constitucional i tal qual. L'administració aquí parla dels Mossos com a força d'ordre pública espanyola. Després no pot condemnar en un altre judici amb aquestes proves fermes, perquè la sentència és ferma, aquests senyors per haver-se enfrontat al govern. Per tant, jurídicament, això era de calaix, malgrat que després hi ha tota la discussió de si la fiscalia, el canvi de fiscal general, el criteri de sedició, rebel·lió, després desobediència per buscar rebaixar la pena i al final absolució. Però era evident, és a dir, la sentència del Major Trapero i la resta d'implicats no podia ser superior en pena a la que el Suprem havia donat pel govern, perquè s'estaven supeditats al govern. Per tant, en cap moment podia haver una condemna com la que s'estava demanant des d'alguns mitjans de comunicació, perquè era impossible legalment. I per una segona conseqüència, si una de les proves de la primera sentència va ser aquesta, ara no es podia no tenir en compte. Per tant, si el Tribunal Suprem condemna el govern en contra del criteri dels Mossos, si el criteri dels Mossos era en contra, no podien ser partíceps i, per tant, no podien ser responsables penals. És algo tan senzill com això, eh?
No tan senzill, perquè ho has posat tu sobre la taula ara. Perquè... però sí, queda molt entès. Un altre dels dubtes que tinc jo és on queda el paper, ja no del famós teniente coronel Baena, sinó de Diego Pérez de los Cobos. Segons fonts publicades, i per tant encara no ho sabem segur, però és possible que sortís a la sentència així, una de les causes per la qual s'absol a Josep Lluís Trapero i a seus companys és perquè hi ha jutges que no es creuen la declaració de Pérez de los Cobos. I Pérez de los Cobos, recordem que és testimoni, o un dels testimonis claus, al judici del Suprem. Com s'aguanta judicialment tot plegat?
Bé, des del punt de vista de la sentència que avui estem parlant, que encara no tenim a la mà, però que més o menys s'han filtrat trossos sencers, entre les diverses posicions probatòries... es considera proves més consolidades i també recordem que en temes penal la presumpció d'innocència amb un criteri tècnic obligatori legalment doncs es resol a favor de l'absolució. Clar, el senyor Pérez de los Cobos diu que sí que va trobar que els Mossos tenien ordres i que no van ajudar i que ell personalment va veure com algunes patrulles no actuaven i això rebat dient que les patrulles que no actuaven és perquè no tenien mitjans físics i que s'acredita, o sigui, número d'agents, i s'acredita a les actuacions les ordres de treball. Recordem que hi havia un comandament únic, o sigui, no ens oblidem, que citava fons de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional com a actuants en aquell col·legi electoral en concret. Llavors el senyor mosso d'esquadra de la zona passava per allà quan en veritat no havia de passar perquè no era ell el destinat. Això és el que ve a dir la sentència. Per tant, no era inactivitat, sinó que era impossibilitat d'actuar, primer, per falta de mitjans, i segon, perquè les ordres de treball, per dir-ho així, corresponien a altres cossos que finalment doncs potser no es van personar allà i, evidentment, això no depèn dels Mossos. Que una patrulla de la Guàrdia Civil no es presenti no depenia dels Mossos. Per tant, aquestes declaracions de Pérez de los Cobos es tenen com a insuficients a efectes condemnatoris. Bé, el paper d'aquest senyor avui en dia ja és residual un cop va ser cessat pel govern per temes de tècnica policial respecte al Ministeri d'Interior.
Em perdonaràs, Eulogi, però és que sí. Ha començat la moció de censura al Congrés dels Diputats. Escoltem un moment Ignacio Garriga, que està parlant de Catalunya, em sembla.
Anomalia democràtica, impensable en muchas de otras naciones europeas. Pero aún es más grave que el presidente del gobierno, que debe velar por los intereses de todos los españoles, haga política solo para contentarles. Porque de ellos, señor Sánchez, depende de que usted pueda dormir una noche más en Moncloa. La mesa de negociación es un episodio más de la negra historia del Partido Socialista. Es un fiel reflejo de la trayectoria de una formación política que ha participado en todos
y cada uno de los... Bé, el que esperàvem, suposo, un dia com avui, que és bronca.
Bé,
bronca parlamentària.
Una frase, mira, ni volent, anomalia democràtica que no hauria passat a molts països de la Unió Europea, efectivament. Efectivament, a molts països de la Unió Europea hem vist referèndums sense cap mena de problema. Més enllà, insisteixo, jo ho he dit durant els 3 anys que portem parlant d'això, dels efectes que després tingui aquell referèndum. Però impedir i considerar delicte que la gent pugui expressar la seva voluntat en un referèndum, quan hi ha una llei de referèndums que ho permet... És una anomalia democràtica estupenda que està clar que me n'alegro que altres partits que potser no tenen aquesta idea ho vagin assumint.
Sí, fa no fa, aquesta va ser la defensa que més va utilitzar, si no recordo malament, Xavier Melero. El referèndum es va fer, però si no té cap efecte, no hi ha delicte.
Clar, efectivament. És a dir, el referèndum en si no és un delicte dels que el convoquen, sinó en tot cas seria un delicte de la gent que van a votar. Per tant, el Tribunal Constitucional, el govern, podia haver dit, igual que va passar amb el 9N, això no té cap efecte, anul·lar-ho i ja està, des d'un punt de vista jurídic. No anava més enllà. El problema va ser després, de fet, hi ha dos punts clau en tots aquests fets. Els fets del 20 de setembre a la Conselleria d'Economia, on les defenses, per mi, van ser poc estrictes en insistir en que la intervenció es va poder fer i, per tant, no va haver impediment a l'Estat i a la seva administració a portar a terme la seva tasca i, per tant, no hi ha cap mena de sedició, rebel·lió o desobediència perquè els funcionaris de la Guàrdia Civil es van poder possessionar de totes les proves que volien. I segon, els fets del Parlament. L'aprovació express o no de les lleis de transitorietat i tots els fets que van passar aquells dies al Parlament. Jo crec que sense l'acció al Parlament tal com va ser, la sentència probablement hauria sigut diferent. Però clar, aquí sí que hi ha uns fets jurídics acreditables per part de la mesa, per part dels parlamentaris que van votar i per part del govern qui és qui ho porta. El referèndum en si està previst a la llei de referèndums, no hi havia motiu penal per aquí.
22 minuts que passen de les 9 del matí i que anem donant voltes el mateix, any rere any, més rere més, dia rere dia. I jo que t'ho agraeixo, Eulogi, per posar-hi llum sobre tot plegat. Eulogi Broto, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Espero que l'explicació avui hagi servit perquè la gent entengui.
I tant. Mira, volia parlar de la nova llei del... Ara em sortirà com no és. Ara em sortirà com no és. De l'estantibus aquest.
Ah, rebus sextantibus.
Exacte. Volia parlar de tot plegat, però bueno, parlem la setmana vinent perquè ens hem quedat fora de temps.
És un aforisme jurídic llatí que diu que els pactes s'han de mantenir en les circumstàncies que els van generar. Per tant, si canvien les circumstàncies, es pot canviar el pacte. Bé, ja veurem també aquesta llei fins on arriba, perquè afecta els lloguers, igual que les que parlàvem altres dies, i probablement
Exacte.
Serà recorreguda
Exacte.
També.
En seguim parlant, Eulogi, gràcies.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Vols ser una comanda a Laboratoris Maen? Doncs apunta el nostre número de telèfon,
669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'Espai Salut Natural per Tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
El món de les herències. Un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93-246-60-96.
Que passen de les 9 del matí i nosaltres que volem seguir coneixent el món de les herències, com no, amb una experta, una expertíssima, ja m'atreveixo a dir, sobre la matèria, sobre el tema, com és Maria Elba Rojas del Bufete Rojas de Barcelona. Què tal? Bon dia.
Bon dia, com estàs?
I és que, mira, mira com estoy, con una... pendiente de una moció de censura,
sí,
pendiente
sí,
de...
Sí, sí, estàs en guàrdia, eh?
Un dia com avui,
no és per a menys, no és per a menys,
etcètera, etcètera, però sí que volem fer una, un parèntesi en tot plegat, un parèntesi en tot plegat i parlar de tot això a les herències, que també ens incumbeix molt. I és que és molt freqüent veure els testaments d'una persona amb marit, amb dona, amb els seus fills, la següent frase: no embro heredero de todos mis bienes a todos mis hijos a partes iguales y dejo el usufructo universal a mi cónyuge. Això és, és el més normal, eh?
Ese, eso es lo más normal. O sea, cuando hay, no hay, digamos, mucho patrimonio o cuando no hay un asesoramiento adecuado, esa es la frase más común de todos los testamentos que yo he visto.
Per tant, quins drets té la parella quan hereta aquest usufructe universal?
Pues esa es la pregunta más habitual también en el despacho. ¿Qué quiere decir que te dejen como herencia el usufructo? El usufructo es el derecho de usar y de disfrutar una propiedad que no es tuya. Si, por ejemplo, te están dejando en usufructo una vivienda, tú tienes derecho a vivir ahí o bien arrendarlo y quedarte con las rentas. Ese es el derecho de usufructo, usar y disfrutar de alguna propiedad que no es tuya.
Porque a efectos prácticos, ¿qué gastos de un piso deberá pagar el usufructuario y qué gastos deberá pagar el heredero?
El tema de los gastos es muy importante diferenciar los que corren a cargo del usufructuario y de los que corren a cargo del propietario. El usufructuario deberá pagar los gastos de conservación y mantenimientos ordinarios, los gastos de suministros, el IBI y los demás tributos de pago anual, como la basura o ese tipo de tributos. Y para el caso de que fuera un piso y hubiera un seguro, debería pagar la cuota del seguro. ¿Y qué pagaría el propietario? Pues el propietario únicamente deberá pagar los gastos extraordinarios del piso o de la finca donde esté el piso. Por ejemplo, que hay que arreglar la fachada, que hay que cambiar el sensor. En este caso, quien debe pagarlo sería el propietario. O si hubiera algún impuesto extraordinario que pusiera el ayuntamiento o quien fuera, también iría a cargo del propietario.
Per tant, què passa, Maria Elba, si l'usufructuari no fa un manteniment adequat, mínim, i la propietat es deteriora?
Claro, este es un problema tremendo, porque si no se efectúa el mantenimiento, la propiedad puede acabar en muy mal estado y al final el propietario, cuando reciba finalmente el derecho a usar ese bien, que él es el propietario, va a encontrar algo que tendrá mucho menos valor que el que tendría en el momento en que esa persona que recibe el usufructo empieza a usar o disfrutar de ese bien. Es un problema tremendo. ¿Cómo funciona? Para que no lleguemos a este extremo, pues el propietario debería requerir, vía burofax o notarial, al usufructuario para que haga las obras de mantenimiento mínimos. Por ejemplo, que la pared se está descascarando, pues oye, que hay que arreglar la pared. que hay algún tipo de humedad, que es negligencia del propio usufructuario porque dejó la bañera y al final mojó todo el piso. Entonces, le requiere para que haga el usufructuario la obra. Y si no le hace caso, entonces el propietario puede ordenar la reparación de lo que haya que, digamos, arreglar, sí, y después le puede pasar la factura al usufructuario.
Si l'usufructuari és el que té els drets, pot arribar a vendre aquests drets?
Sí, si no està prohibido, el usufructuario podría vender el derecho de usufructo, y de hecho algunas veces ocurre, ¿eh? Pero en ese caso, quien tiene derecho preferente para comprar el usufructo siempre será el propietario, el nudo propietario, que le llamamos jurídicamente. Y le llamamos nudo propietario porque es un propietario, pero que no tiene el derecho de vivir ahí dentro ni de cobrar las rentas. Al final es una propiedad desnuda y le llamamos nudo propietario.
Si entenem que l'usufructuari és la persona que pot fer ús d'una cosa...